Radio Vilafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb l'equip que fa possible que el Francesc Morgades doncs, estigui aquí donant-vos la tabarra o intentant explicar-vos, com cada setmana, cinc efemèrides, cinc personatges de la història perquè doncs, aneu una miqueta més ben escudellats. I ara que ja hem començat l'any nou, doncs avui aquest equip l'encapçalarà el Toni Olivella, que serà el responsable dels micros i totes aquestes coses, amb l'ajut inestimable i sempre present del Marc Pujol, que, diguem, si s'ha de... Si hay que ir, se va. Ir por ir és tonteria, però si hay que ir, se va. També després vindrà la Goretti Martínez, que agafarà aquestes explicacions que jo us he fet amb àudio, i llavors ho penjarà de la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca, perquè quan vulgueu, quan us avalleixi, pugueu penjar, o pugueu obrir, més ben dit, la pàgina web i escoltar-ho, i per tant confirmar allò que us semblava que sabíeu i que no sé què. Però com que sempre tenim música, hem buscat una cançó i, com que hem començat l'any, jo vaig pensar que la cançó aquesta podia estar molt bé. És una cançó que van fer aquells mítics nois del Bonnie M, sabeu? Bueno, tot allò. I que porta per títol Calendar Song, és a dir, la cançó del calendari. De gener del 1953, el dia que a la nació iugoslava, és a dir, a Iugoslàvia, entra en vigor, un cop acabada la Guerra Mundial i restablerta més o menys la pau, una nova Constitució. I a dintre de tota aquesta maniobra, el mariscal Josip Broz, alias Tito, és proclamat president de la República. Josip Broz, que era fill d'un pare croat i una mare eslovena, és a dir, era barreja de la península de Iugoslàvia, de tot allò d'allà, va a l'escola primària i després va fer de pagès, de cuiner, de mecànic, és a dir, és una vida absolutament normal, però el 1911 decideix evacuar la seva població, Kumrovec, la seva població nadiua, i marxar-se cap a Viena, on s'instal·larà i entrarà a formar part de l'exèrcit austríac com a suboficial durant la Primera Guerra Mundial. La cosa no li va massa bé perquè els russos el fan ràpidament presoner, però, com que té la sort que el 1917 esclata la Revolució Russa i deixen anar tots els presoners, doncs ell, aquell mateix any, pot tornar cap a Croàcia, on s'afilia ràpidament, perquè el noi té unes idees progressistes, al Partit Comunista Croata. Naturalment és empresonat per les autoritats del país l'any 1928 fins al 1933, i quan surt de la presó decideix que ja en té prou de moment de la península balcànica i se'n va cap a París. Se'n va cap a París i s'apunta a les brigades internacionals que en aquell moment estan lluitant amb la Segona República Espanyola contra el general Franco en la Guerra Civil. El 1937, com que el noi va progressant políticament i ha marxat d'Espanya i tot això, és elegit secretari general del Partit Comunista de Iugoslàvia després de la que es coneix com la Gran Purga. Quan el 1941 Iugoslàvia és envaïda per les forces de l'Eix, és a dir, per Itàlia i Alemanya, els comunistes ràpidament, encapçalats per Tito, organitzen la resistència armada i nomenen amb el Tito cap de comitè militar que ordena els primers atacs amb l'ajut de gent de les altres repúbliques de la península balcànica, com dèiem, no? Els eslovens, els montenegrins, etc. I amb això aconsegueixen un efecte molt curiós, que és que lliberen determinades zones del territori durant un temps, però les lliberen i allà organitzen comitès populars com si fossin governs civils, no? El Tito, amb tot això, es va convertint en el líder indiscutible del Consell Antifeixista d'Alliberament Nacional de Iugoslàvia, carai, quin títol, que fixa les bases d'una federació que l'anomena Mariscal. El 4 de desembre de 1943, amb el país encara mig ocupat, el Tito ja proclama, doncs, la final de la guerra, proclama un govern democràtic provisional que els alemanys intenten, diguem-ne, reduir, però que no ho aconsegueixen perquè els iugoslaus tenen l'ajuda dels occidentals, que deixen caure els monàrquics, perquè no hem d'oblidar que a Iugoslàvia hi ha una monarquia, el Pere II, i els russos s'hi apunten i diuen que el rei Pere II ha de passar un plebiscit, que si no, no el defensaran, i que ells ajuden militarment a Iugoslàvia. Quan es confirma la derrota dels alemanys, el Front Popular Pro-Republicà del Tito, liderat pel Partit Comunista de Iugoslàvia, guanyarà les eleccions que es convoquen, unes eleccions que guanya per majoria absoluta, tot i que els monàrquics fan boicot de tota la història, no? Llavors, el que fan és que el Pere II és expulsat, diguem-ne, de la corona i de Iugoslàvia per l'Assemblea Constituent que es crea en aquells moments, el 25 de novembre de 1945, i Iugoslàvia es proclama República Socialista sota el control de Josip Broz, és a dir, del Tito, i que un control que es va, diguem-ne, personalitzant, es va desmarcant de les línies totalitàries que marca la Rússia de Stalin, i va potenciant l'autogestió proletària, el que amb el temps s'anomenarà la tercera via, que es generalitza cap als anys 50. Finalment, les diferències insalvables entre el Tito i l'Stalin fan que els comunistes, el Cominform, faci fora del Partit Comunista Iugoslau de l'estructura del Partit Comunista General, del Partit Comunista Universal, per dir-ho així. D'això fa, doncs, que el 12 de gener de 1953 el Tito convoqui unes eleccions, de les quals surt guanyador, treu a la vista de tothom una nova Constitució i constitueix la República Federal Socialista de Iugoslàvia, que integren diferents nacions petites que fins aquell moment hi havia, Sèrbia, Eslovènia, Bòsnia, Hercegovina, Croàcia, Macedònia, Montenegro, i que es dedica o es declara partidari de lo que ell anomena el socialisme de mercat, abandonant la planificació soviètica i estalinista i començant unes maniobres d'aproximació cooperació als líders africans i asiàtics, que seran el primer pas pel conegut no alineament o tercera via, allò, la tercera via, que s'implantarà amb determinats líders del tercer món, com el Nasser i algun altre. Tito, però, ja té una edat i morirà el 4 de maig de 1980 a la ciutat de Ljubljana, de problemes circulatoris derivats de la diabetis, que ja fa temps que pateix. Mentrestant, Iugoslàvia ja comença a fer el tonto, podríem dir, les divisions ètniques es revifaran, els problemes de fons tancats en acabar la Segona Guerra Mundial tornen a sortir i creixen fins que la federació es desintegra amb una colla de guerres més o menys sagnants que duran a lloc a la sèrie de països que sabem que ara hi ha en aquella àrea. I com que els iugoslaus van ser una mica els inventors d'això, de la guerra de guerrilles, mentre estaven ocupats pels alemanys i tot això, hem trobat una cançó que canta un grup que es diu La Banda de la Juventud i que porta per títol Himno Guerrillero, que ens sembla que pot ser bastant ajustat a el que us acabo d'explicar.13 de gener de l'any 1930, el dia que als Estats Units el personatge de dibuixos animats Mortimer, que com ja veurem es convertirà en Mickey Mouse, debuta a les tires còmiques després de passar per les pantalles. Però clar, no parlarem pas d'un personatge sense parlar del seu autor. I el seu autor no és altre que el Walter Elias Disney, més conegut per tots plegats com Walt Disney. El Walt Disney era fill el quart dels 5 fills de dos emigrants que havien anat a Missouri, Elias i Flora Disney, on el Walt va descobrir el dibuix abans de que la família tornés a emigrar. La família anava movent-se cap a Kansas City per problemes de salut del pare. A Kansas City, el Walt, que ja havia començat a fer els seus primers dibuixos i tal, va guanyar ocasionalment alguns diners que ajudaven a la família, perquè la família ho necessitava, venent caricatures, i això li va permetre, a més, ingressar a l'Institut d'Art de la ciutat de Kansas City, on va aprendre dibuix i va descobrir un invent que aquells dies començava a fer forolla, el cinema. Acabada la Primera Guerra Mundial, el Walter va començar a buscar feina com a dibuixant. Va dir, home, doncs ja que m'he guanyat la vida, suposo que això em pot donar de sí. I va trobar feina en una agència de publicitat, la Pesman Rubin Commercial Art Studio, per nom que no quedi, on va conèixer un personatge que seria clau a la seva vida, l'Up Ibergs, que era un gran dibuixant, i ell va dir, escolta, per què no fem una societat? I sí, van fundar una companyia, val a dir que la companyia Ewerks Disney Commercial Artists només va durar un mes, perquè immediatament tots dos van ser fitxats per una productora de pel·lícules de dibuixos animats, en aquell temps mudes, i el Walt va quedar seduït, va demanar una càmera, que li prestessin una càmera, i va començar a fer un estudi al garatge de casa seva, on, junt amb l'Ibergs, doncs anaven fent trapelles, anaven fent encàrrecs, i el Disney doncs el va convèncer perquè doncs crear una nova companyia, la Autogram Films, que es basava en la col·lecció, en la producció de contes tradicionals i passar-los a la pel·lícula muda, però per compte dels altres, evidentment. Precisament aquests altres que ells depenien d'aquests i van fer fallida i els van arruïnar. Llavors el Disney li va dir amb l'Evers, diu, escolta, jo vaig a fer una aposta forta, com que tot això està centrat a Hollywood, me'n vaig a Hollywood. Allà crea una nova empresa, aquest cop amb el seu germà, el Roy Disney, i el 16 d'octubre de 1923 signarà el primer contracte que li permetrà, doncs, amb els diners que ingressi de les seves feines, recuperar el UBU Ivers, mentre ell es dedica més a crear personatges i arguments, i que en aquell moment crea per la companyia Universal Studio, però el crea ell, un conill, el conill de la sort, l'Oswald, el conill afortunat, pel qual doncs fa pel·lícules per la Universal Studios. Però quan, en un moment determinat, diu, home, potser hauríeu de pujar una miqueta el sou, els altres li diuen, no, doncs si no vols, deixa-ho. I ells es fan propietaris del conill, amb la qual cosa el Walt queda amb una mà al davant i una mà al darrere, però ell no es rendeix i llavors decideix crear un nou personatge. I aquest personatge serà el Mortimer, un ratolí que la seva dona, ell ja s'ha casat, li diu que el nom aquest de Mortimer no està prou bé i que el per què no li posa Mickey, ell li fa cas i, per tant, doncs, vale, creen el Mickey i l'Ibergs es dedica, doncs, a donar-li forma, creant una primera pel·lícula muda, plain crazy, que fa les primeres aparicions del Mickey, però també de la Minnie i d'una vaca, Clarabella, que després protagonitzarà algunes pel·lícules, com ja veurem. La pel·lícula aquesta s'estrena el 15 de maig de 1928, ja amb el Mortimer. Fa una segona pel·lícula, que és el Mickey Gaucho i tal, però en aquell moment, l'octubre de 1928, mentre busca distribució per les seves dues primeres pel·lícules que té i que vol fer i tal, apareix el cinema sonor i es projecta el primer film sonor. Ell hi va i diu, oh, jo això ho haig de fer meu, i per tant decideix que la tercera aventura del ratolí porti el so incorporat i, a més, sincronitzat. Serà la pel·lícula Willy en el barco de vapor, que es va dir en castellà Steamboat Willy, que s'estrenarà el 18 de novembre de 1928 al Colony Theatre de Nova York, amb un gran èxit de públic i de crítica, que li fa aconsellable, i ell ho entoma, que agafi les dues primeres pel·lícules i les torni a posar, però ara amb sonor. I aquí pren la decisió de dir, bueno, doncs em vaig a dedicar a fer pel·lícules de sonor amb el ratolí o amb altres personatges. I el 1919 comença una sèrie de 12 curtmetratges mentre autoritza, i aquí evitar l'èxit o està la clau del seu èxit, autoritza diferents companyies a fer servir pels seus productes la imatge del Mickey Mouse, amb la qual cosa es converteix en una imatge habitual pels nord-americans després d'afegir-li guants i sabates. Per això, el 1930, concretament el 13 de gener de 1930, ja ho dic bé, publicarà la primera tira còmica a diversos periòdics dels Estats Units i, en cap de pocs mesos, el primer llibre de dibuixos del Mickey, que, gràcies al seu èxit, serà reeditat diverses vegades. Paral·lelament, en aquestes tires amplia l'elenc de personatges, es va creant i la societat civil es crea el club de Mickey Mouse, que en poc temps té 1 milió de membres. Això farà que neixin altres companys d'això a dintre del que ell comença a fabricar i anomenar les Simfonies Tontes, que incorporen des de l'any 1932 el Technicolor. El 1933 estrenarà la Simfonia Tonta Els Tres Porquets, que el farà absolutament famós, i un any després crearà el Palanek Donald, crearà el Pluto, el Goofy, i ja només li quedarà passar el llargmetratge amb Blancaneus i els Set Nans i Fantasia, que serà l'obra pòstuma del 1940, serà l'última obra on apareixerà aquell mític Mortimer. I buscant una cançó que pogués representar el Mickey Mouse, hem trobat un himne, el Mickey Mouse March, la marxa del Mickey Mouse, que interpreten The Musketeers. Aquí la teniu.
Who's the leader of the club that's made for you and me? M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E. Hey there, hi there, ho there, you're as welcome as can be. M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E.
Mickey Mouse, yeah, yeah, yeah.
Mickey Mouse,
yeah, yeah, yeah.
Forever let us hold our banner high, 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 high. Come along and sing the song and join the jamboree.
M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E.
Mickey Mouse Club, Mickey Mouse Club. We'll have fun, we'll meet new faces. We'll do things and we'll go places. All around the world we're marching.
De gener de 1982, el dia que es constitueix el primer govern andorrà, amb el Òscar Ribas i Reig com a cap de govern i que dona per finiquitat el sistema bimodal que fins aquell moment funcionava a Andorra. Una Andorra que és hereva de tota la tradició, diguem-ne, de la reconquesta espanyola que va començar als Pirineus a l'any 732, quan en Carlos Martel va aconseguir derrotar els musulmans a la batalla de Poitiers frenant a la seva progressió i cap al nord, que semblava inaturable. Després vindria Carlemany, que faria el gran invent de la marca hispànica, és a dir, ell tenia el seu imperi, però llavors a la zona de contacte amb els àrabs o amb els musulmans, doncs hi va instal·lar una sèrie de petits regnes o petits subregnes, de coses de la marca hispànica, que es va conèixer com la marca hispànica i que el seu fill, Lluís el Pietós, va continuar mantenint, creant i incorporant tot el territori d'Andorra, abandonant la marca hispànica per entrar a l'imperi carolingi. Hem de saltar a l'edat mitjana quan Andorra passa a dependre del comtat d'Urgell, cedit pel rei francès Carles el Calvo al comte Sunifred I, i l'expansió de la marca, aquella marca hispànica cap al sud i tal, fa que, com que els terrenys al sud cada vegada són més fèrtils, la gent tingui tendència a anar cap allà i perdi interès per les valls internes dels Pirineus, de manera que Armengol VI, a l'any 1133, cedirà les valls d'Andorra, el bisbe d'Urgell, queda tu i fes el que vulguis, que a canvi de la protecció militar es posarà valgui la redundància, la protecció dels comtes de Foix, que així ens augmentaran el seu poder a la regió. Per acabar amb les lluites entre el poder pels francesos i pels d'Urgell i per tot això, s'establirà a un coprincipat on el comte de Foix i el bisbe d'Urgell comparteixen govern i creen el primer pariatge que representa oficialment la fundació del Principat d'Andorra, que, com dic, depèn de dos personatges, el comte de Foix i el bisbe d'Urgell. Creen un condomini, que es diria, i que aniran millorant, nomenant delegats d'un que intervenen en els afers de l'altre i delegats de l'altre que intervenen en els afers d'un. El 1419, arriba, però, la primera, diguem-ne, el primer intent més o menys democràtic amb la creació del Consell de la Terra, en el qual cada una de les 7 parròquies que formen el territori d'Andorra doncs té 2 o 3 representants que defensen els interessos locals. Llavors el Ferran el Catòlic li fa gràcia i diu, pues, escolta, jo m'ho quedo això, perquè com que jo sóc copríncep, doncs em converteixo en príncep. Però al final li torna als francesos. El Carles I d'Espanya també renuncia a tot això, i, per tant, doncs, bueno, diu que s'ho quedi el bisbe, però jo vull nomenar aquest bisbe. És una manera indirecta de dominar això que encara funcionava fins fa poc. Amb la qual cosa, Andorra passa a ser un territori de la corona francesa, del rei Enric IV de França, i després del seu fill Lluís XIII, que ho declara part de França fins que arribi la Revolució. La Revolució, com que va en contra de tot això, França renuncia temporalment a ser l'amo d'Andorra. El bisbe d'Urgell queda, doncs, únic governant fins que la Revolució fracassa, arriba el Napoleó i el Napoleó diu, perdona, tot això ho vull per mi. I, de fet, s'ho queda fins a 1814, quan, derrotat pels anglesos i els aliats, aquests obliguen a que s'alliberi aquell territori i es creï el condomini que tots coneixem, més o menys independent, i on manen conjuntament el bisbe de la Seu d'Urgell i el rei de França. El 1866, però, hi ha un inici d'una nova reforma que intenta, doncs, portar els principis de la Revolució Francesa cap allà, dona vot a tots els caps de família, limita els càrrecs a 4 anys, limita també el nombre de consellers de cada comú, de cada parròquia i tot això, i, per tant, es va convertint en una nació com Déu mana. Hi haurà un intent... Ui, aquesta tos avui. Hi haurà un intent el 1934 quan apareixi a la Seu d'Urgell un exiliat rus, Boris d'Escoseirev, que es proclama príncep d'Andorra des de la Seu i en 9 dies doncs, anuncia una constitució, declara la guerra al bisbe de la Seu, al bisbe d'Urgell, perquè és el copríncep i tot això. França diu que no en vol saber res, però el bisbe d'Urgell diu, escolta, jo aquí haig de defensar lo meu. Se'n va veure la Guàrdia Civil i el denuncia. La Guàrdia Civil, doncs, el va buscar a la seu, el porten a Barcelona per ser jutjat i no diré que nunca más se supo, perquè a França l'any 38, al cap d'un parell d'anys, tornarà a aparèixer, però llavors seran els francesos els que el fagin presoner, el jutgin i surti del tauler de joc, diríem, de tot això. Mentrestant, el temps ha anat passant i ha arribat la Guerra Civil Espanyola, quan els gendarmes francesos ocupen Andorra per evitar que ocupi el Franco fins a l'any 1940. Clar, llavors, quan França es rendeix a l'exèrcit alemany, Andorra es posa sota la protecció del govern de Vichy amb el mariscal Petain i fa la gara-gara amb el Hitler i amb el Franco per mantenir la neutralitat, aprofitant per ajudar a fugir els jueus del territori nazi i els soldats aliats que queden aïllats allà també, és a dir, creant la manera de salvar tota aquella gent. El 1958, ja acabada la Segona Guerra Mundial i iniciada la recuperació econòmica, el Principat, com que hi ha hagut uns acords amb França i amb Espanya, doncs es fa evident que s'ha de fer una reforma institucional. I és, precisament és l'inici d'aquesta reforma constitucional que culminarà amb la separació de poders que crea el govern d'Andorra, que el 14 de gener, com dèiem, de 1982, entrarà en funcions presidit per Òscar Ribas i Reig. I com que Andorra sempre ha sigut una mena de niu de niu d'amor o niu de curiositat enmig de les muntanyes, vam recordar que hi havia una cançó, aquella de Mi casita de papel, i que hi ha una versió que, per durada, perquè normalment les interpretacions són més llargues, es pot ajustar i podem posar-la aquí, que fan el Raül Abril i l'orquestra del seu nom. Per tant, aquí teniu en homenatge al govern andorrà que s'ha pogut conduir el vaixell fins a la democràcia actual, Mi casita de papel.
Encima las montañas tengo un nido que nunca ha visto nadie como es. Está tan cerca al cielo que parece que ha sido construido dentro de él. Encima las montañas viviremos el día que tú seas mi mujer. Y así podrás saber cómo es el cielo, viviendo en mi casita de papel. ¡Qué felices seremos los dos! ¡Y qué dulces los besos serán! Pasaremos la noche en la luna, viviendo en mi casita de papel. Qué felices seremos los dos y qué dulces los besos serán. Pasaremos la noche en la luna, viviendo en mi casita de papel. Viviendo en mi casita de papel, de papel, de papel, oli, 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 oli.
Ràdio Vilafranca.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
15 de gener del 1724, el dia que a Espanya és proclamat rei Lluís I. Sí, sí, hem tingut, encara que molta gent segurament en aquest moment diu què diu aquest, hem tingut un rei que es va dir en el seu moment Lluís I. Un rei que va ser batejat com el ben estimat, el liberal, el breu, etc., perquè, de fet, només va regnar 229 dies, el regnat més breu de la història d'Espanya. Ell era el fill primogènit de Felip V i de Maria Luisa de Savoia, que va ser batejat el 8 de desembre de 1707 sota el padrinatge del seu besavi Lluís XIV de França, i que als dos anys va ser proclamat el 7 d'abril de 1709, per ser més exactes, príncep d'Astúries a les Corts que es van reunir al Monasterio de San Jerónimo de Madrid. Educat des del 1717 fins al 1720 per ser rei, per succeir el seu pare Felip V, i per la disciplina que li va imposar el marquès de Riscal de Alegre, un gentilhome de la cambra del rei que no va tenir, la veritat sigui dita, massa èxit, tot i que el seu pare, Felip V, supervisava tot el procés. Sigui com sigui, el 10 de gener de 1724, el rei Felip V signa el decret de la seva abdicació en favor del seu fill Lluís, que ho rebrà el 15 de gener d'aquell mateix any, és a dir, 5 dies més tard, i ho farà publicar el dia següent. L'abdicació de Felip V, en el seu moment, va ser atribuïda als trastorns mentals que el personatge patia i que en aquell temps es van descriure com una espècie de frenesí o com una melanconia o com un morbo, una mania, bueno, bàsicament melancolia hipocondríaca que li impedia regnar adequadament. Però, a l'hora de la veritat, els experts se n'adonen de que el que pretenia Felip V amb aquesta abdicació era poder accedir al tron de França. A França manava el seu nebot, el Lluís XV, però el Lluís XV inicialment no tenia fills. Si moria sense descendència, havien de buscar un hereu. I aquest hereu, que normalment era Felip V, no podia ser-ho perquè quan van signar el Tractat d'Utrecht es va explicitar clarament que no podia ser rei de França si també era el qui fos, eh? No podia ser rei de França si també era rei d'Espanya. I aleshores el Felip V va dir, tate, abdico, deixo el fill, i agafo el tron de França i un cop tingui el tron de França ja m'ho faré ben i bé per poder agafar el... Ai, sí, per poder agafar també el d'Espanya. Per tant, el Lluís I va pujar al tron quan tenia només 16 anys. Era el primer monarca Borbó que havia nascut a Espanya, per la qual cosa doncs, el poble i els nobles doncs, estaven molt contents i per això li van dir el ben estimat el dia que va fer la desfilada per Madrid en ser proclamat hereu, o no hereu, en ser proclamat rei, més ben dit. El seu pare, que no se les acabava de fiar totes i volia tenir la porta oberta per poder recuperar el càrrec, va crear una junta de govern que el guiava en la presa de decisions i que, per tant, intentava ajudar-lo. Però la veritat és que, malgrat haver abdicat el pare, doncs no es van retirar d'això i va seguir practicant la seva influència des del seu retiro al Palau de la Granja de Sant Ildefonso i creant una duplicitat de poder que anava complicant les coses i que va limitar molt l'autonomia de Lluís I, del rei, perquè en realitat era rei, que doncs, el 20 de gener de 1722 s'havia casat amb la seva cosina, la princesa francesa Lluïsa Isabel d'Orleans, que tenia 12 anys només. La noia
va resultar una mica conflictiva, tenia conductes extravagants, tenia trastorns de personalitat, sembla ser, que li van fer moltes crítiques. Per tant, per exemple, la noia es negava a portar roba interior, no rentava mai, anava pels passadissos ensenyant les vergonyes a tothom qui les volgués veure, a més, menjava compulsivament i es dedicava compulsivament també a rentar els vidres de Palau, una cosa que va fer que el Lluís, durant aquests dies que vam anar, durant aquests 220 dies que vam anar, doncs consultés amb el seu pare, ja que l'assessorava el pare, la possibilitat d'internar-la en un manicomi, vaja, diguem-ho clar. Per reafirmar-se, a més de marcar diferències amb el seu pare, el Lluís I, a més, es va arrenglarar amb el que es va anomenar en aquell moment el Partido Español, és a dir, la noblesa local, que no veia amb bons ulls el Felip V i la seva dona, l'Isabel de Farnesio, que estaven entregats a França, diguem-ho així, no? El que passa és que, i per tant eren considerats com estrangers, el que passa és que llavors el destí va jugar a les seves cartes, i al maig de 1724, uns mesos després de ser coronat rei, doncs el Lluís I agafa la verola. La reina, curiosament, el cuidarà molt, però no hi haurà manera. El 31 d'agost de 1724, Lluís I mora amb just 17 anys acabats de complir. La reina vídua, ràpidament, el Felip V, si ja ho dic bé, ràpidament Felip V agafarà les regnes, l'enviarà cap a casa i ell tornarà a agafar el tron, consolidant definitivament la dinastia Borbón a Espanya, que es continuarà amb el seu quart fill, el Felip VI, uns anys més tard. I com que la cosa va de reis i de trons que m'agraden i que no m'agraden i totes aquestes coses, avui, com que hem fet un record també en aquest programa, hem fet un record del Walt Disney, ens n'hem recordat d'aquella cançó del Libro de la Selva que porta per títol Quiero ser como tú i que, en aquest cas, interpreten el grup Afreíric. Aquí teniu, doncs, el Balú i totes aquelles coses i el Quiero ser como tú del Libro de la Selva.
Yo soy el rey del jazz a go-go, el más mono rey del swing. Más alto ya no he de subir y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Oh, oh, pirú, quiero ser como tú. Quiero andar como tú, gritar como tú.
16 de gener de l'any 1901, el dia que neix a la localitat cubana de Banes Fulgencio Batista Izaldíbar, que serà, doncs, el dictador cubà que serà expulsat per la Revolució Cubana a l'any 1959. Però no ens anticipem. Ja arribarà el Fidel Castro. Ell era fill il·legítim de Belisario Batista i Carmela Zaldívar, un parell de cubans pobres, diguem-ho així, però lluitadors, que havien aportat el seu esforç a la independència de Cuba i que, per tant, van mirar que el seu fill tingués una mínima educació i el van enviar a una escola quàquera d'un nord-americà que s'havia instal·lat a Cuba abans de que entrés a treballar com a estibador, com a ferroviari, i tingués un accident als 12 anys que, afortunadament, no li va deixar excessives seqüeles. Sí que li va deixar seqüeles, i sobretot mentals, el fet de que la seva mare morís 2 anys més tard, quan ell tenia 14 anys. Als 20 anys va decidir abandonar tot aquell sinvivir i entrar a l'exèrcit cubà. El 1923 ingressa, el destinen a la Guàrdia Rural, on aprèn taquigrafia i puja fins a sargento i es casa, mentrestant tenint 3 fills, i també, mentrestant, ingressant a les files del Partit Radical a l'ABC de Cuba. Quan el 1933 el general Gerardo Machado és derrocat per la revolució, Batista participarà en les conspiracions militars que porten fins allà i que culminen el 4 de setembre de 1933 amb l'anomenada Revolta dels Sergents, que estableix una junta de govern que el nomena, diguem-ne, representant i controlador, fins al 1940 ho farà, de la repressió contra el comunisme i el socialisme a les centrals sucreres. És a dir, que el noi es decanta clarament pel conservadorisme. Aleshores, el triaran, finalment, fins i tot el triaran president de Cuba, amb una candidatura populista, jurarà el càrrec el 10 d'octubre de 1940, un cop aprovada aquesta Constitució nova, però que és una Constitució que marca mandats de 4 anys, però que no són renovables. És a dir, els presidents només ho poden ser una vegada i prou. Quan s'acaba, per tant, aquest primer cicle del 1940 al 1944, el Batista, que ja s'ha implicat en el bàndol dels aliats durant la Segona Guerra Mundial, proposarà un suplent, el seu continuador, evidentment, sota el seu control, però que serà derrotat a les eleccions tot i els seus esforços. Llavors, el Batista, el Fulgencio, doncs decidirà que les coses no van per ell i marxarà de Cuba per agafar empenta i tornar, perquè el que farà serà anar-se als Estats Units i durant els 4 anys que dura aquell mandat que ell no pot concórrer, intervenint a Cuba, intervenint-hi a distància, per dir-ho així, buscant que els partits polítics, i al final aconseguint que els partits polítics el presentin i ser elegit, encara que no visqui a Cuba, doncs en absència, sigui elegit senador a l'any 1948, Llavors, com que ja és senador, li donen l'autorització per poder tornar a Cuba i a Cuba fundar llavors el Partit Acció Unitària l'any 1949, que serà el que li servirà per presentar-se el 1952 a la presidència. Però abans de que arribi el moment d'aquesta elecció, al començament de l'any 1952, en concret el dia 10 de març, com que ja veu que perdrà les eleccions, el que fa és dir, bueno, doncs si no em voleu elegir, doncs ja m'elegeixo jo. I fa un cop d'estat que recolza l'exèrcit i que el poble doncs accepta. Bueno, pues vale, ja va bé. Immediatament trenca relacions amb Rússia, il·legalitza els comunistes i canvia el Congrés per un Consell Consultiu que ja no és elegit pel poble, sinó que és ell que el nomena. El procés, doncs, és un procés clarament d'un cop d'estat, allò disfressat, amb unes eleccions on li surt un 88,52% de vots, ja em direu, i ell llavors comença el seu regnat, per dir-ho així, d'aquesta manera. S'alia amb els terratinents de la illa i es fa milionari gràcies als negocis que ell i els terratinents fan amb la màfia estatunidenca, les drogues, la prostitució, el joc, aquelles mítiques partides de pòquer o de daus a l'Havana, i el suport financer i militar que li donen els Estats Units durant les presidències de Truman i les presidències d'Eisenhower. Però tot té un límit, i com que el Fulgencio Batista es passa de ratlla, el 1958 els Estats Units deixa de vendre-li armes i convoca i li diu que convoqui eleccions. Ell les convoca el 3 de novembre del 58, però clar, guanya el seu candidat amb un escandalós frau electoral que fa que el moviment 26 de juliol, que fins aquell moment, encapçalat per Fidel Castro, feia la piu-piu amb algunes coses de protesta i tal, doncs entri directament en la guerra de guerrilles urbanes i rurals que caracteritzaran tot el procés, que marcaran 2 anys de lluita, que els cubans liderats pel Che Guevara acabaran amb la batalla de Santa Clara, celebrada i guanyada pels revolucionaris la vella a la vigília de l'any 9 de l'any 1959, provocant el col·lapse del règim. El Batista, que veu que les coses van maldades, decideix agafar i l'endemà agafa les cames i se'n va cap a la República Dominicana, on mana el seu amic també feixista, el Trujillo, o també, diguem-ne, de dretes exageradament, el Trujillo, que fins i tot li proposa que li deixa el seu exèrcit, torna a Cuba, derrota el Castro i torna a agafar el poder. Però el Fulgencio Batista ja no està per aquestes coses, i com que, a més, el dictador portuguès, el fatxa Antonio de Oliveira Salazar, li diu que, si vol, ell li dona poder o li dona autorització perquè s'instal·li a la illa de Madeira, ell se n'anirà cap allà per anar acabant amb un altre permís del Salazar, vivint a Estoril. Però, amb tot això, el 1963, el Franco diu: carai, si aquests de Portugal tenen un dictador exiliat de Hispanoamèrica, jo també en vull un. I l'autoritza a viure a Espanya, a Marbella en concret, on morirà el 6 de juliol de 1973 i serà enterrat al cementiri de San Isidro de Madrid. El Fulgencio Batista Izaldíbar, que naixia, com dèiem al començament, un 16 de gener de 1901, per arribar a ser el dictador de la illa de Cuba. I com que el Fulgencio Batista va ser dictador de la illa de Cuba, hem buscat una cançó que parli d'aquell país, que parli d'aquella illa, que parli d'aquella regió. Quina, si no, que el Cuando salí de Cuba, i en la veu dels mítics i els creadors de la cançó Sandpipers, els Sandpipers. Amb ella ens acomiadarem, el Toni Olivella, que ha portat a les batutes avui amb força èxit, tot i els meus atacs de tos, ajudat pel Marc Pujol. Ara la Goretti Martínez penjarà els meus espitxos, amb els atacs de tos inclosos, a la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca, perquè, com diem sempre, pugueu escoltar-ho quan vulgueu i pugueu consultar-ho com vulgueu. Nosaltres, mentrestant, i tal com dèiem abans, ens acomiadarem amb aquest Cuando salí de Cuba, del grup de Sandpipers.
Corazón, no lo tengo aquí. Ahí me está esperando, me está guardando que puedo ahí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, he enterrado mi corazón.
It's the dream of every man to go back to the land where he was born. And that's how it is with me. Every night I say a silent prayer for the day when I can go home again, to to feel the warm morning sun and to walk where I used to run. Many things can keep a man and his homeland apart, but the years and the miles can't change what's in a man's heart. And someday, somehow, I will go back to the land I love.
Quando salì di Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Quando salì de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Quando salì de Cuba, dejé enterrado mi corazón.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.